Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Nova jornada de vaga dels metges que tornen a reclamar millores laborals i un conveni propi. Estaven cridats a aturar l'activitat durant tot el dia i, si res no canvia, repetiran la protesta divendres. Jordi Fortià.
Els metges diuen que el seguiment de la vaga és el 39% i Salut del 6%. La seva principal reivindicació, negociar un conveni col·lectiu propi. Francisco Castro és delegat de Metges de Catalunya.
Senyora Olga Panés, s'ha de reunir amb nosaltres i negociar millores dels nostres drets laborals, com reduir la jornada ordinària a 35 hores, treure la cura de 24 hores, perquè és inhumà treballar 24 hores seguides i perquè les fem com hores extres. Nosaltres fem la nostra jornada normal, ordinària, i a part hem de treballar, publicats per llei per conveni, 500 hores de guàrdia a l'any, que són moltíssimes, que s'impedeix la nostra conciliació, que s'han de fer cap de setmana, nits, i que ens deixen destrossats a nivell físic i mental. Això ho hem de parar ja.
Salvador Illa torna a la feina després d'un mes de baixa i demana no caure en el fatalisme.
Illa ha assegurat que és plenament conscient de tot el que ha hagut de passar a Catalunya durant la seva absència per malaltia.
Soc plenament conscient del que ha viscut Catalunya durant el període en què he hagut de delegar les meves funcions. El govern està plenament dedicat a preparar millor el país, a reforçar tots els serveis i totes les infraestructures que calgui.
La Fórmula 1 es queda a Catalunya fins al 2032, però en anys alterns passarà a celebrar el Gran Premi Barcelona-Catalunya.
En canvi, Madrid es queda al Gran Premi d'Espanya. No ha estat una negociació fàcil i l'acord ha estat en risc en diverses ocasions.
Vallès Visió.
Les primeres reaccions no s'han fet esperar. N'ha parlat l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.
Tothom ho està veient, que la Fórmula 1 està canviant molt. És cada cop més competitiva pel que fa a les ubicacions. S'han incorporat els últims anys circuits que no existien i això fa doncs que siguin encara més exigents estar en el circuit de Fórmula 1. El fet que Catalunya, que Montmeló, que Barcelona s'hagin pogut mantenir en el calendari, doncs té un impacte econòmic que està xifrat al territori com a molt important.
El govern espanyol signa amb els sindicats la pujada del salari mínim interprofessional, que s'incrementarà 37 euros al mes aquest 2026.
Un acord que no compta, però, amb el suport de la patronal. Yolanda Díaz és la vicepresidenta del govern espanyol.
Lo que hacemos es coger el testigo de la historia. Volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me van a permitir que lo diga, me siento muy orgullosa. Este gobierno es el gobierno de las personas trabajadoras.
En cultura, Reus es reivindica com a ciutat natal de Gaudí.
I per celebrar el centenari de la seva mort, ha programat un calendari d'activitats que inclou gairebé un centenar d'iniciatives impulsades per l'Ajuntament i amb la participació d'una quarantena d'entitats.
La nova ràdio, David Fernández.
La programació s'estructura en exposicions, conferències, activitats pedagògiques i espectacles amb un pes destacat del Gaudí Centre i la ruta Gaudí i Reus, que reforça amb teatralització d'espais i una nova senyalització urbana. Sandra Guaita és l'alcaldessa de Reus.
Posar en valor el vincle emocional que tenia Gaudí amb Reus i amb el territori, per tant creiem que això és important. Després també consolidar Reus com un referent cultural mitjançant la figura de Gaudí, explicar-nos a través de Gaudí i també a través del Gaudí Centre.
I en esport, Jordi Cervantes, Girona i Barça tanquen la 24a jornada de Lliga amb objectius ben diferents.
Els dos equips s'enfronten aquesta nit a partir de les 9 a Montilivi en un duel clau per les aspiracions de tots dos equips. Els gironins, que sumen 3 jornades sense guanyar, buscaran la victòria per ampliar el marge sobre el descens. Els blaugranes, que es volen recuperar de la dura derrota a la Copa del Rei, volen el triomf per mantenir el lideratge per davant del Real Madrid. Rafinha, amb l'alta mèdica, podria disputar alguns minuts.
No xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Jornada suau però ventosa, la que estem tenint a moltes comarques, sobretot de Barcelona, de Tarragona i del Pla de Lleida. Un vent molt tossut i en alguns moments, sobretot a cavall del Penedès, al Camp de Tarragona, la Catalunya Central o fins al Llobregat, aproximadament, amb ràfegues que arriben als 80 o 90 km per hora. També els núvols continuen sent abundants a tot l'extrem nord del país, bàsicament al Pirineu, també en alguns racons de l'Empordà amb alguna pluja tímida o alguna nevada que està baixant de cota una altra vegada a hores d'ara cap als 1.800, 1.900 metres. Al llarg del que queda d'aquest dilluns encara aquests ruixats, aquestes pluges més aviat poc importants al Pirineu, també al nord de Girona, i el vent continuarà sent fort a cavall de les comarques del Camp de Tarragona i sud de Barcelona. Demà aquest vent anirà una mica menys, sobretot durant la tarda de forma momentània, i els núvols del Pirineu continuaran sent més abundants. També hem de dir que demà a la tarda hi haurà algun ruixat a cavall del Ripollès i la Roja. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada encara en algunes vies. La C-17 hi ha un carril tallat a Tagamanent en cada sentit de la marxa per un camió volcat. Això provoca 5 quilòmetres de retenció en sentit nord i 4 quilòmetres de cua en sentit sud. A l'AP-7 hi ha 3 quilòmetres de retenció de Figueres a Pont de Molins en sentit nord per obres. També per obres a la mateixa AP-7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Tarragona en sentit sud. A la C-58 hi ha lentitud de Sant Quirze Badia i a Ripollet en tots dos sentits. La mateixa C-58 i la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha trams de lentitud i aturades de Cornellà a Sant Vicenç dels Horts en sentit Lleida per un accident. La B-23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i de Sant Just d'Esvern a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. A la C-60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C-55 hi ha lentitud i aturades a Manresa, Castellgalí en sentit Barcelona. La carretera B-451 està tallada a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits per un camió accidentat i ha desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs per un vehicle avariat i a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca al Port en sentit Besòs per un vehicle avariat, lentitud de Poble Nou a Bon Pastor en sentit Besòs i cua de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
La pel·lícula basada en els fets que van conmocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada de vaga dels metges que tornen a reclamar millores laborals i un conveni propi. Estaven cridats a aturar l'activitat durant tot el dia i, si res no canvia, repetiran la protesta divendres.
Els serveis mínims han de garantir el funcionament habitual de les urgències, les unitats de cures intensives i les operacions que no es puguin ajornar. És la tercera jornada de protesta que convoca el col·lectiu aquest any en un calendari que es podria allargar fins al juny si no s'avança en les negociacions amb Salut. La seva principal reivindicació, negociar un conveni ni col·lectiu propi.
Els CAPs funcionen amb el 25% de les plantilles, però Urgències manté el servei normal i es fan les operacions que no poden esperar. Els metges diuen que el seguiment de la vaga és del 39% i Salut del 6%. Anna Ruiz.
Per Metges de Catalunya, el conveni propi és el millor instrument per respondre als reptes i particularitats dels facultatius. Un conveni propi que podria canviar el model de guàrdies de 24 hores i modificar també les condicions de feina per rebaixar la pressió assistencial. Aquestes són altres de les dues exigències dels metges. Francisco Castro és metge internista a l'Hospital de Sant Boi i delegat de Metges de Catalunya.
La senyora Olga Pané s'ha de reunir amb nosaltres i negociar millores de nostres drets laborals, com reduir la jornada ordinària a 35 hores, treure la cura de 24 hores perquè si no m'altre havia 24 hores seguides i perquè les fem com hores extres. Nosaltres fem la nostra jornada normal, ordinària, i a part hem de treballar, publicats per llei per conveni, 500 hores de guàrdia a l'any, que són moltíssimes, que s'impideix la nostra conciliació, que s'han de fer cap de setmana, nits, i que ens deixen destrossats a nivell físic i mental. Això ho hem de parar ja.
La vaga es convoca en el conjunt d'Espanya. Els metges catalans s'hi han adherit, però amb una convocatòria pròpia avui dilluns i divendres vinent.
Més enllà de les reivindicacions de la vaga d'avui, Metges de Catalunya també carrega contra la iniciativa de Salut d'incentivar els CAPs que escurcin la durada de les baixes que s'allarguen per falta d'un diagnòstic.
Sovint la dificultat de diagnosticar correctament situacions no greus rau en les demores a l'hora de fer proves. Salut diu que els incentius són per evitar que les baixes s'allarguin innecessàriament.
Cristina,
els centres d'atenció primària que escurcin la durada de les baixes rebran un incentiu econòmic d'un 5% del seu pressupost. Vol acabar amb les baixes que s'allarguen innecessàriament perquè la tardança en fer proves als pacients impedeix fer un diagnòstic acurat. Des de Metges de Catalunya, la vicesecretària Irene Vermell creu que la mesura no té cap sentit si no s'incrementen els mitjans. En declaracions a la xarxa ha fet un paral·lelisme amb la situació de Rodalies. Diu que és com si s'exigís que tothom arribés puntual sense fer una inversió o reestructuració que resolgui el problema de base.
Si tu tens una persona amb un problema de salut i necessita que el valori un altre especialista, necessita algun tipus de prova complementària, i aquí tenim un embut i aquestes proves o aquestes visites es demoren setmanes, com pots pretendre que aquella baixa s'escurci? És a dir, sense solucionar el problema de funcionament de la sanitat, penalitzes aquelles persones doncs, que els seus pacients hagin d'esperar més temps. És il·lògic.
Vermell pronostica que els incentius no s'acabaran aplicant perquè la professionalitat de metges i metgesses farà que es continuï sense donar altes abans d'hora.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El president Salvador Illa torna a la feina després d'un mes de baixa i demana no caure en el fatalisme. Illa ha assegurat que és plenament conscient de tot el que ha hagut de passar a Catalunya durant la seva absència per malaltia. Joan Ferrer.
Salvador Illa ha avançat amb pas ferm i sense l'ajuda de crosses cap a l'atril del Palau de la Generalitat, una imatge que escenifica la seva recuperació, tot i que ha recordat que es reincorporarà a les seves tasques progressivament, seguint les indicacions mèdiques. Això sí, ha assegurat que torna amb moltes ganes i conscient del que necessita Catalunya.
Soc plenament conscient del que ha viscut Catalunya durant el període en què he hagut de delegar les meves funcions. El govern està plenament dedicat a preparar millor el país, a reforçar tots els serveis i totes les infraestructures que calgui.
Illa ha donat les gràcies a l'equip mèdic que l'ha tractat a la Vall d'Hebron i ha volgut posar en valor el sistema públic de salut català.
No podem posar preu a la salut. No podem permetre la mercantilització del nostre benestar ni dels valors humans que el sustenten. La salut és un bé, un dret íntim i personal, i alhora també és un dret col·lectiu i compartit.
Sobre la taula d'Illa hi ha nombroses carpetes que haurà d'abordar els pròxims dies. Durant la seva baixa hi ha hagut la crisi de Rodalies, els forts temporals i borrasques o les protestes de pagesos i mestres. I a l'horitzó també haurà d'intentar desencallar la negociació dels pressupostos.
Doncs, paral·lelament, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha anunciat aquest dilluns que han presentat la sol·licitud de compareixença urgent al ple del Parlament de Salvador Illa després del seu retorn.
Volen que s'expliqui sobre el col·lapse total del país que denuncia la formació independentista.
Com que no tenim cap confiança, valgui la redundància, que el president Illa sigui coherent amb el que ell ens ha explicat aquest matí i accepti sotmetre's a una qüestió de confiança, hem sol·licitat avui mateix al Parlament de Catalunya la seva compareixença urgent per la situació de col·lapse que viu el país en tots i en tants nivells i pel malestar que des de fa setmanes i setmanes està generant a tants i tants ciutadans de Catalunya.
I el govern espanyol ha signat amb els sindicats la pujada del salari mínim interprofessional, que s'incrementarà 37 euros al mes aquest 2026. Un acord que no compta, però, amb el suport de la patronal, Montse Hidalgo.
El salari mínim pujarà un 3,1% i se situarà en 1.221 euros en 14 pagues, és a dir, 17.094 euros anuals. A més, el salari mínim no haurà de tributar l'IRPF tal com s'ha consensuat amb el Ministeri d'Hisenda. L'increment tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener, per la qual cosa els treballadors recuperaran aquests diners perduts al gener en nòmines posteriors. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat la importància de l'augment.
Lo que hacemos es coger el testigo de la historia. Volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me van a permitir que lo diga, me siento muy orgullosa. Este gobierno es el gobierno de las personas trabajadoras.
Els representants sindicals Unai Sordo de Comissions Obreres i Josep Maria Álvarez de la UGT han aplaudit també l'acord.
La subida del SMI ha servido para romper la espina dorsal de algunos mantras neoliberales sobre cómo operan los salarios y sobre cómo operan los salarios en el modelo laboral español.
Y eso va a la vena de los jóvenes, va a la vena muy especial de las mujeres y va a la vena de los territorios que tienen más dificultades, que los salarios son más bajos.
A més de Yolanda Díaz, també ha estat present en l'acte el president Pedro Sánchez, que ha criticat l'absència de la patronal en l'acord.
Doncs també a Madrid, i precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la construcció de 15.000 habitatges a l'any. Sánchez ha reconegut la crisi habitacional que viu a Espanya i ha convidat els inversors privats a afegir-se al projecte d'aquestes construccions, però sense especular.
Sánchez ha explicat que el nou fons sobirà a Espanya creixerà fins a 23.000 milions d'euros per dinamitzar l'oferta d'habitatge.
El Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año. Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular.
Aquest nou fons recollirà el testimoni dels fons de recuperació europeus Next Generation i vol mobilitzar 120.000 milions d'euros en habitatge, energia, intel·ligència artificial i infraestructures, entre altres sectors.
Aquest dilluns, per cert, hem rebut un nou estudi del CIS que pronostica un triomf del PSOE amb gairebé 10 punts d'avantatge per sobre del PP si ara es fessin unes eleccions a Espanya.
Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, els socialistes pugen un punt i arriben al 33% dels vots i els populars cauen una dècima, fins al 23%. Al darrere s'hi situa Vox a només 4 punts al PP, sumar baixa lleugerament, Podem pujar i Esquerra continua superant Junts.
I parlant encara d'habitatge, les diòcesis catalanes cediran patrimoni immobiliari per fer pisos socials.
Aquest migdia, el president Salvador Illa i l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, han signat al Palau de la Generalitat el protocol que garantirà que col·lectius vulnerables hi puguin accedir.
David Navarro.
La Conferència Episcopal Tarraconense aplega les 10 diòcesis catalanes. El seu president és l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. Amb l'acord signat avui, l'entitat posa a disposició de les administracions edificis i espais propietat de l'Església perquè puguin ser reconvertits en habitatge social. Després de la signatura de l'acord, l'arcabisbe ha recordat la implicació tradicional de l'institució en l'acció social.
L'Església des de sempre ha mirat de pal·liar les indigències i la precarietat de les persones. Això és un gra de sorra més que posem per tirar endavant aquest dèficit d'habitatge.
Al seu torn, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància que l'Església s'assumi a una prioritat al país, l'habitatge.
Incorporem un patrimoni material de les diòcesis catalanes a resoldre aquesta qüestió amb molta capil·laritat. 2.000 parròquies, gairebé 900 municipis, 850 municipis, 2.000 parròquies que arriba a molts llocs i, per tant, amb molta capil·laritat, molta presència al conjunt del territori.
Illa ha explicat que l'acord implica que els béns continuen sent propietat de l'Església, però la Generalitat en podrà disposar per un període de 75 anys.
La Fórmula 1 es queda a Catalunya fins al 2032, però en anys alterns. Passarà a celebrar el Gran Premi Barcelona-Catalunya, en canvi Madrid es queda al Gran Premi d'Espanya. No ha estat una negociació fàcil i l'acord ha estat en risc en diverses ocasions. Vallès Visió, Albert Maspons.
La renovació assegura que hi haurà proves de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya fins al 2032, però no n'hi haurà cada any. El Gran Premi es disputarà només en els anys parells, és a dir, el 2028, 2030 i 2032. Aquest acord de renovació suposa un impacte important pel territori, ja que el de Fórmula 1 és el Gran Premi que més impacte econòmic genera, 300 milions d'euros i 2.500 llocs de treball a temps complet. Així que les primeres reaccions no s'han fet esperar. N'ha parlat l'alcalde de Montmartre, Maló, Pere Rodríguez.
Tothom ho està veient, que la Fórmula 1 està canviant molt, és cada cop més competitiva pel que fa a les ubicacions. S'han incorporat els últims anys circuits que no existien i això fa doncs que sigui encara més exigent estar en el circuit de Fórmula 1. El fet que Catalunya, que Montmeló, que Barcelona s'hagin pogut mantenir en el calendari, doncs té un impacte econòmic que està xifrat al territori com a molt important.
Abans d'aquesta alternança, el circuit serà escenari el pròxim mes de juny d'un nou gran premi del Campionat del Món. Serà la 36a vegada i la primera amb el nou nom de Gran Premi de Barcelona-Catalunya en comptes de Gran Premi d'Espanya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Protecció Civil ha posat en prealerta l'Inuncat perquè s'ha incrementat el cabal del riu Ebre i hi ha petites inundacions a punts baixos dels municipis de Móra d'Ebre i Miravet, a la Ribera d'Ebre, i d'Aldover i Xerta, al Baix Ebre.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya fa seguiment de l'incident i es manté en comunicació constant amb els ajuntaments.
Emergències també manté activada l'alerta del Pla Vincat pel fort vent que aquesta setmana continuarà i que aquest cap de setmana ha obligat a suspendre actes de carnaval i ha protagonitzat importants problemes a la mobilitat.
També s'han hagut de tancar completament algunes estacions d'esquí al Pirineu pel risc del torb. Aquesta tarda, Protecció Civil ha desactivat la prealerta de la Llaucat per la millora del perill de llaus a l'Aran i a la França nord-pallaresa. Es manté, però, el perill marcat a altres punts del Pirineu, com la Vallfosca i la resta del Pallars, a Perafita i la vessant nord del Cadí-Moixeró, i es demana molta prudència.
I pel que fa a Rodalies, avui el servei funciona amb relativa, però amb les limitacions de velocitat ja anunciades.
En total, hi ha restriccions a més de 200 punts a la xarxa, un fet que continua fent que els trajectes siguin més llargs del que és habitual.
Mentrestant, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha avançat que la línia d'alta velocitat Madrid-Sevilla podria reprendre les operacions demà, dimarts o dimecres, després d'un mes tallada arran dels treballs posteriors a l'accident d'Adamuz, a Còrdoba, que va deixar 46 morts.
De fet, les tres operadores d'alta velocitat que hi ha a la línia, Renfe, Ouigo i Irio, ja tenen disponible a les seves webs la venda de bitllets.
A Barcelona, les multes per incivisme es podran pagar per viso. És una de les novetats que incorporarà la nova ordenança. Avui és el primer dia laborable amb aquesta nova normativa en vigor que encareix el valor de les sancions. En alguns casos poden arribar als 3.000 euros. Carina Bellbé.
Primer dia laborable de l'ordenança de civisme en marxa, una norma que per primer cop multa conductes, com ara exhibir elements sexuals al cap en comiats de solter, sancionat amb 300 euros, i fins a 3.000 euros per organitzar correbars, les rutes etíliques de les festes majors de barri. També es multarà amb 300 euros els amos de gossos que no dilueixin amb aigua els orins dels seus animals. Des d'ahir, la Guàrdia Urbana reforça la vigilància amb uniforme i de paisà en punts sensibles als 10 districtes, aquells on es concentra l'oci nocturn, els botellots o la venda ambulant, multes que es poden pagar al moment a través de datàfons i que es podran abonar per Bizum d'aquí a un temps. Tot plegat per posar fàcil als turistes el pagament d'aquestes sancions. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
Els pocavergonyes que incompleixen les normes, els pocavergonyes que embruten els carrers, els pocavergonyes que embruten les parets i els pocavergonyes al final que no respecten la convivència a la nostra ciutat. Aquests són els que poden estar preocupats en aquests moments per l'entrada en vigor d'aquesta nova ordenança de civisme.
L'any passat la Guàrdia Urbana va posar 114.000 denúncies per incivisme, la xifra més alta de la darrera dècada.
Nova ordenança que no convenç la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, que en critica el caràcter excessivament punitiu.
Per la FAF, el camí de les sancions s'ha demostrat que és poc eficaç a l'hora de resoldre problemes com el soroll i la convivència. Ho ha dit a la xarxa la seva presidenta, Ana Menéndez.
Tampoc que hi hagi una regulació específica sobre conductes sorolloses associades amb el turisme, amb els establiments responsables de tantes cues al carrer i de tantes conductes incíviques que es produeixen per la seva clientela. Entenem que hauria de recollir referències expresses, si no ho fa, sinó tot el contrari, que les ha suprimit.
La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona advoca per un ús de l'espai públic que prioritzi la convivència i el descans veïnal, en comptes de la massificació i la comercialització.
I en cultura, Reus es reivindica aquest 2026 com a ciutat natal d'Antoni Gaudí. El calendari d'activitats inclouen un centenar d'iniciatives impulsades per l'Ajuntament i amb la participació d'una quarantena d'entitats, la nova ràdio David Fernández.
Reus es reivindica aquest 2026 com a ciutat natal d'Antoni Gaudí amb un calendari d'activitats que s'ha presentat aquest dilluns en el marc de l'any Gaudí 2026. La programació s'estructura en exposicions, conferències, activitats pedagògiques i espectacles amb un pes destacat del Gaudí Centre, del Museu de Reus, que posa documentació de l'arquitecte que es va salvar de l'incendi del seu taller el 1936 i la ruta Gaudí i Reus, que es reforça amb teatralització d'espais i una nova senyalització urbana. Sandra Guaita és l'alcaldessa de Reus.
Posar en valor la vinculació de Gaudí amb la ciutat, no tan sols la vinculació personal sinó familiar, o també el vincle emocional que tenia Gaudí amb Reus i amb el territori, per tant creiem que això és important. Després també consolidar Reus com un referent cultural mitjançant la figura de Gaudí, explicar-nos a través de Gaudí i també a través del Gaudí Centre, que aquest any tindrà un paper rellevant.
L'any Gaudí implica a més equipaments culturals, centres educatius, entitats i barris en una commemoració transversal i participativa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A partir de les 9 de la nit, Girona i Barça s'enfrontaran a Montilivi en el duel que tanca la 24a jornada de primera divisió. Pendents dels dos 11, Rafinha podrà jugar després de rebre l'alta mèdica aquest mateix matí. Els blaugrana busquen recuperar el lideratge, ara en mans del Real Madrid, amb dos punts més, mentre que el Girona també té la necessitat de puntuar si es vol allunyar de la zona de descens. Pau Villafañer, Girona FM.
El Girona rep avui el Barça amb ganes de donar un cop sobre la taula i aconseguir 3 punts que serien vitals de cares a aconseguir la permanència. Repte majúscul pel Girona contra un Barça que ve a més ferit després de rebre una lliçó important entre setmana al Metropolitano. Mitchell, entrenador del Girona, espera avui el millor Barça.
Espero el millor Barça de sempre. És un equipàs, és molt difícil aconseguir un resultat positiu, però la sensació nostra és donar el 100% i veurem què passa.
Unagi no arriba a temps pel partit, però els que sí que hi seran són Fran Beltrán i Benat, després de retirar-se amb molèsties del partit a Sevilla, i Rubén Blanco, ja inscrit i disponible.
De la seva banda, el tècnic blaugrana Hansi Flick espera una reacció dels seus jugadors després de la desfeta a la Copa del Rei.
We lost all this match on Thursday.
Vam perdre el partit de dijous i va ser una lliçó per nosaltres. Però la vida continua. Hem d'acceptar aquesta derrota. però ja estem centrats en el partit de Girona. Per mi el més important és que podia passar. Tu pots perdre contra un equip top com l'Atlètic de Madrid, però hem de seguir endavant. Tenim una qualitat enorme i això és el que vull veure de l'equip. Les derrotes passen, però és important com reacciones. I demà a Girona vull veure aquesta reacció.
A Primera Federació, el Sabadell es manté líder, tot i atravessar el pitjor moment de la temporada. Encadena dues derrotes i quatre partits sense guanyar. Aquesta jornada va perdre a Eivissa per 2-0. Escoltem Ferran Costa, tècnic arlequinat.
Evidentment, quan vas sumant dificultats, pues, és més complicat. Tot i així, ja dic que no és qüestió ara tampoc de fustigar-se, és qüestió d'anar endavant i de ser prou hàbils, pues, de trobar el camí per poder guanyar el següent partit, que és en el que pensem ja.
I a tercera es trenca el triple colideratge entre Cornellà, Badalona i Manresa. Els badalonins van guanyar el Cornellà 2-4 i el Manresa s'imposava a la Lleida 0-2. I ara comparteixen lideratge Badalona i Manresa. Els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'en Pezzo, l'esquiador biguetà Quim Salarich ha finalitzat en 19a posició, la segona mànega de l'eslàlom masculí. A la primera havia acabat al lloc número 21. I en waterpolo ja se saben els rivals dels equips catalans a les competicions europees masculines. L'Atlètic Barcelona ha quedat enquadrat en el grup A de la Champions amb l'Olympiacos, el Novi Beograd i el Brescia. Els dos primers de grup passaran a la final a 4. I a l'Eurocup ja se saben també els aparellaments de quarts. El Sabadell s'enfrontarà al Sabac, el Barcelona al Ranniki i el Terrassa a l'Oradea.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
Avui us recomano Bosc, Balena, Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc, Balena, Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Montaner. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc, Balena, Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la K, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. Era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rialol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Nova jornada de vaga dels metges que tornen a reclamar millores laborals i un conveni propi. Estaven cridats a aturar l'activitat durant tot el dia i, si res no canvia, repetiran la protesta divendres. Jordi Fortià.
Els metges diuen que el seguiment de la vaga és del 39% i Salut del 6. La seva principal reivindicació, negociar un conveni col·lectiu propi. Francisco Castro és delegat de metges a Catalunya.
Senyora Olga Panés, s'ha de reunir amb nosaltres i negociar millores dels nostres drets laborals, com reduir la jornada ordinària a 35 hores, treure la cura de 24 hores, perquè si no mal treballar 24 hores seguides, i perquè les fem com hores extres. Nosaltres fem la nostra jornada normal, ordinària, i a part hem de treballar, publicats per llei i per conveni, 500 hores de guàrdia a l'any, que són moltíssimes, que s'impedeixen la nostra conciliació, que s'han de fer cap de setmana, nits, i que ens deixen destrossats a nivell físic i mental. Això ho hem de parar ja.
Salvador Illa torna a la feina després d'un mes de baixa i demana no caure en el fatalisme.
Illa ha assegurat que és plenament conscient de tot el que ha hagut de passar a Catalunya durant la seva absència per malaltia.
Soc plenament conscient del que ha viscut Catalunya durant el període en què he hagut de delegar les meves funcions. El govern està plenament dedicat a preparar millor el país, a reforçar tots els serveis i totes les infraestructures que calgui.
El govern espanyol signa amb els sindicats la pujada del salari mínim interprofessional, que s'incrementarà 37 euros al mes aquest 2026.
Un acord que no compta, però, amb el suport de la patronal. Yolanda Díaz és la vicepresidenta del govern espanyol.
Lo que hacemos es coger el testigo de la historia. Volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me van a permitir que lo diga, me siento muy orgullosa. Este gobierno es el gobierno de las personas trabajadoras.
La Fórmula 1 es queda a Catalunya fins al 2032, però en anys alterns passarà a celebrar el Gran Premi Barcelona-Catalunya.
En canvi, Madrid es queda el Gran Premi d'Espanya. No ha estat una negociació fàcil i l'acord ha estat en risc en diverses ocasions.
Vallès Visió.
Les primeres reaccions no s'han fet esperar. N'ha parlat l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.
Tothom ho està veient, que la Fórmula 1 està canviant molt, és cada cop més competitiva pel que fa a les ubicacions. S'han incorporat els últims anys circuits que no existien i això fa doncs, que siguin encara més exigents estar en el circuit de Fórmula 1. El fet que Catalunya, que Montmeló, que Barcelona s'hagin pogut mantenir en el calendari, doncs té un impacte econòmic que està xifrat al territori com a molt important.
En cultura, Reus es reivindica com a ciutat natal de Gaudí.
I per celebrar el centenari de la seva mort, ha programat un calendari d'activitats que inclou gairebé un centenar d'iniciatives impulsades per l'Ajuntament i amb la participació d'una quarantena d'entitats.
La nova ràdio, David Fernández.
La programació s'estructura en exposicions, conferències, activitats pedagògiques i espectacles amb un pes destacat del Gaudí Centre i la ruta Gaudí i Reus, que reforça amb teatralització d'espais i una nova senyalització urbana. Sandra Guaita és l'alcaldessa de Reus.
Posar en valor el vincle emocional que tenia Gaudí amb Reus i amb el territori, per tant creiem que això és important. Després també consolidar Reus com un referent cultural mitjançant la figura de Gaudí, explicar-nos a través de Gaudí i també a través del Gaudí Centre.
I en esport, Jordi Cervantes, Girona i Barça tanquen la 24a jornada de Lliga amb objectius ben diferents.
Els dos equips s'enfronten aquesta nit a partir de les 9 a Montilivi en un duel clau per les aspiracions de tots dos equips. Els gironins, que sumen 3 jornades sense guanyar, buscaran la victòria per ampliar el marge sobre el descens. Els blaugranes, que es volen recuperar de la dura derrota a la Copa del Rei, volen el triomf per mantenir el lideratge per davant del Madrid. Rafinha, amb l'alta mèdica, podria disputar alguns minuts.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Jornada suau però ventosa, la que estem tenint a moltes comarques, sobretot de Barcelona, de Tarragona i del Pla de Lleida. Un vent molt tossut i en alguns moments, sobretot a cavall del Penedès, al Camp de Tarragona, la Catalunya Central o fins al Llobregat, aproximadament, amb ràfegues que arriben als 80 o 90 km per hora. També els núvols continuen sent abundants a tot l'extrem nord del país, bàsicament al Pirineu, també en alguns alguns racons de l'Empordà amb alguna pluja tímida o alguna nevada que està baixant de cota una altra vegada a hores d'ara cap als 1.800-1.900 metres. Al llarg del que queda d'aquest dilluns, encara aquests ruixats, aquestes pluges més aviat poc importants al Pirineu, també al nord de Girona, i el vent continuarà sent fort a cavall de les comarques del Camp de Tarragona i sud de Barcelona. Demà aquest vent anirà una mica a menys, sobretot durant la tarda, de forma momentània, i els núvols del Pirineu continuaran sent més abundants. També hem de dir que demà a la tarda hi haurà algun ruixat a cavall del Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de continuar destacant la C-17 i un carril tallat a Tagamanent en cada sentit de la marxa per un camió accidentat, un camió volcat. Hi ha 6 quilòmetres de retenció en sentit nord i 4 quilòmetres de cua en sentit sud. A l'autopista AP-7 hi ha lentitud i aturades entre Figueres i Pont de Molins en sentit nord per obres. També hi ha 5 quilòmetres de retenció a Tarragona en sentit sud també per obres. A la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. A la C-55 hi ha l'antídot de Manresa a Castellgalí en sentit sud. La B451 es manté tallada a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits per un camí accidentat i a desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt hi ha retencions a Diagonal a Horta en sentit Besòs per un vehicle avariat i l'antídot a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions a Zona Franca al Port en sentit Besòs per un vehicle avariat i l'antídot a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Nova jornada de vaga dels metges que tornen a reclamar millores laborals i un conveni propi. Estaven cridats a aturar l'activitat durant tot el dia i, si res no canvia, repetiran la protesta divendres.
Els serveis mínims han de garantir el funcionament habitual de les urgències, les unitats de cures intensives i les operacions que no es puguin ajornar. És la tercera jornada de protesta que convoca el col·lectiu aquest any, en un calendari que es podria allargar fins al juny si no s'avança en les negociacions amb Salut. La seva principal reivindicació, negociar un conveni col·lectiu propi.
Els CAPs funcionen amb el 25% de les plantilles, però Urgències manté el servei normal i es fan les operacions que no poden esperar. Els metges diuen que el seguiment de la vaga és del 39% i Salut del 6%. Ana Ruiz.
Per Metges de Catalunya, el conveni propi és el millor instrument per respondre als reptes i particularitats dels facultatius. Un conveni propi que podria canviar el model de guàrdies de 24 hores i modificar també les condicions de feina per rebaixar la pressió assistencial. Aquestes són altres de les dues exigències dels metges. Francisco Castro és metge internista a l'Hospital de Sant Boi i delegat de Metges de Catalunya.
Senyora Olga Panés, s'ha de reunir amb nosaltres i negociar millores dels nostres drets laborals, com reduir la jornada ordinària a 35 hores, treure la cura de 24 hores perquè si no m'ha treballat 24 hores seguides i perquè les fem com hores extres. Nosaltres fem la nostra jornada normal, ordinària, i a part hem de treballar, publicats per llei per conveni, 500 hores de guàrdia a l'any, que són moltíssimes, que s'impideix la nostra conciliació, que s'han despengat de setmana, nits, i que ens deixen destrossats a nivell físic i mental. Això ho hem de parar ja.
La vaga es convoca en el conjunt d'Espanya. Els metges catalans s'hi han adherit, però amb una convocatòria pròpia avui dilluns i divendres vinent.
I més enllà de les reivindicacions de la vaga d'avui, Metges de Catalunya també carrega contra la iniciativa de Salut d'incentivar els CAPs que escurcin la durada de les baixes que s'allarguen per falta d'un diagnòstic.
Sovint la dificultat de diagnosticar correctament situacions no greus rau a les demores a l'hora de fer proves. Salut diu que els incentius són per evitar que les baixes s'allarguin innecessàriament.
Cristina Álvarez.
Els centres d'atenció primària que escurcin la durada de les baixes rebran un incentiu econòmic d'un 5% del seu pressupost. Vol acabar amb les baixes que s'allarguen innecessàriament perquè la tardança en fer proves als pacients impedeix fer un diagnòstic acurat. Des de Metges de Catalunya, la vicesecretària Irene Vermell creu que la mesura no té cap sentit si no s'incrementen els mitjans. En declaracions a la xarxa ha fet un paral·lelisme amb la situació de Rodalies. Diu que és com si s'exigís que tothom arribés puntual sense fer una inversió o reestructura que resolgui el problema de base.
Si tu tens una persona amb un problema de salut i necessita que el valori un altre especialista, necessita algun tipus de prova complementària, i aquí tenim un embut i aquestes proves o aquestes visites es demoren setmanes, com pots pretendre que aquella baixa s'escurci? Sense solucionar el problema de funcionament de la sanitat, penalitzes aquelles persones doncs, que els seus pacients hagin d'esperar més temps. És il·lògic.
Vermell pronostica que els incentius no s'acabaran aplicant perquè la professionalitat de metges i metgesses farà que es continuï sense donar altes abans d'hora.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més titulars de la jornada, el president Salvador Illa torna a la feina després d'un mes de baixa i demana no caure en el fatalisme. Illa ha assegurat que és plenament conscient de tot el que ha hagut de passar a Catalunya durant la seva absència per malaltia. Joan Ferrer.
Salvador Illa ha avançat amb pas ferm i sense l'ajuda de crosses cap a l'atril del Palau de la Generalitat, una imatge que escenifica la seva recuperació, tot i que ha recordat que es reincorporarà a les seves tasques progressivament, seguint les indicacions mèdiques. Això sí, ha assegurat que torna amb moltes ganes i conscient del que necessita Catalunya.
Soc plenament conscient del que ha viscut Catalunya durant el període en què he hagut de delegar les meves funcions. El govern està plenament dedicat a preparar millor el país, a reforçar tots els serveis i totes les infraestructures que calgui.
Illa ha donat les gràcies a l'equip mèdic que l'ha tractat a la Vall d'Hebron i ha volgut posar en valor el sistema públic de salut català.
No podem posar preu a la salut. No podem permetre la mercantilització del nostre benestar ni dels valors humans que el sustenten. La salut és un bé, un dret íntim i personal, i alhora també és un dret col·lectiu i compartit.
Sobre la taula d'Illa hi ha nombroses carpetes que haurà d'abordar els pròxims dies. Durant la seva baixa hi ha hagut la crisi de Rodalies, els forts temporals i borrasques o les protestes de pagesos i mestres. I a l'horitzó també haurà d'intentar desencallar la negociació dels pressupostos.
Doncs, paral·lelament, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha anunciat aquest dilluns que han presentat la sol·licitud de compareixença urgent al ple del Parlament de Salvador Illa després del seu retorn.
Volen que s'expliqui sobre el col·lapse total del país que denuncia la formació independentista.
Com que no tenim cap confiança, valgui la redundància, que el president Illa sigui coherent amb el que ell ens ha explicat aquest matí i accepti sotmetre's a una qüestió de confiança, hem sol·licitat avui mateix al Parlament de Catalunya la seva compareixença urgent per la situació de col·lapse que viu el país en tots i en tants nivells i pel malestar que des de fa setmanes i setmanes està generant a tants i tants ciutadans de Catalunya.
I el govern espanyol ha signat amb els sindicats la pujada del salari mínim interprofessional, que s'incrementarà 37 euros al mes aquest 2026. Un acord que no compta, però, amb el suport de la patronal, Montse Hidalgo.
El salari mínim pujarà un 3,1% i se situarà en 1.221 euros en 14 pagues, és a dir, 17.094 euros anuals. A més, el salari mínim no haurà de tributar l'IRPF tal com s'ha consensuat amb el Ministeri d'Hisenda. L'increment tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener, per la qual cosa els treballadors recuperaran aquests diners perduts al gener en nòmines posteriors. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat la importància de l'augment.
Lo que hacemos es coger el testigo de la historia. Volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me van a permitir que lo diga, me siento muy orgullosa. Este gobierno es el gobierno de las personas trabajadoras.
Els representants sindicals, Unai Sordo de Comissions Obreres i Josep Maria Álvarez de la UGT han aplaudit també l'acord.
La subida del SMI ha servido para romper la espina dorsal de algunos mantras neoliberales sobre cómo operan los salarios y sobre cómo operan los salarios del modelo laboral español.
Y eso va a la vena de los jóvenes, va a la vena muy especial de las mujeres y va a la vena de los territorios que tienen más dificultades, que los salarios son más bajos.
A més de Yolanda Díaz, també ha estat present en l'acte el president Pedro Sánchez, que ha criticat l'absència de la patronal en l'acord.
També a Madrid, precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la construcció de 15.000 habitatges a l'any. Sánchez ha reconegut la crisi habitacional que viu a Espanya i ha convidat els inversors privats a afegir-se al projecte d'aquestes construccions, però sense especular.
Sánchez ha explicat que el nou fons sobirà Espanya Creix mobilitzarà fins a 23.000 milions d'euros per dinamitzar l'oferta d'habitatge.
El Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año. Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular.
Aquest nou fons recollirà el testimoni del Fons de Recuperació Europeus Next Generation i vol mobilitzar 120.000 milions d'euros en habitatge, energia, intel·ligència artificial, tures, entre altres sectors.
I aquest dilluns, per cert, hem sabut un nou estudi del CIS que pronostica un triomf del PSOE amb gairebé 10 punts d'avantatge per sobre del PP si ara es fessin unes eleccions a Espanya.
Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, els socialistes pugen un punt i arriben al 33% dels vots, i els populars cauen una dècima fins al 23%. Al darrere s'hi situa Vox a només 4 punts del PP. Sumar baixa lleugerament, Podem puja i Esquerra continua superant Junts.
Segons el CIS, per cert, el 84% dels espanyols són partidaris de reformar la Constitució. I encara parlant d'habitatge, les diòcesis catalanes cediran patrimoni immobiliari per fer pisos socials.
Aquest migdia, el president Salvador Illa i l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, han signat al Palau de la Generalitat el protocol que garantirà que col·lectius vulnerables hi puguin accedir.
David Navarro.
La Conferència Episcopal Tarraconense aplega les 10 diòcesis catalanes. El seu president és l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. Amb l'acord signat avui, l'entitat posa a disposició de les administracions edificis i espais propietat de l'Església perquè puguin ser reconvertits en habitatge social. Després de la signatura de l'acord, l'arcabisbe ha recordat la implicació tradicional de l'institució en l'acció social.
L'Església des de sempre ha mirat de pal·liar les indigències i la precarietat de les persones. Això és un gra de sorra més que posem per tirar endavant aquest dèficit d'habitatge.
Al seu torn, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància que l'Església s'assumi a una prioritat del país, l'habitatge.
Incorporem un patrimoni material de les diòcesis catalanes a resoldre aquesta qüestió amb molta capil·laritat. 2.000 parròquies, gairebé 900 municipis, 850 municipis, 2.000 parròquies que arriba a molts llocs i, per tant, amb molta capil·laritat, molta presència al conjunt del territori.
Illa ha explicat que l'acord implica que els béns continuen sent propietat de l'Església, però la Generalitat en podrà disposar per un període de 75 anys.
La Fórmula 1 es queda a Catalunya fins al 2032, però en anys alterns passarà a celebrar el Gran Premi Barcelona-Catalunya. En canvi, Madrid es queda al Gran Premi d'Espanya. No ha estat una negociació fàcil i l'acord ha estat en risc en diverses ocasions. Vallès Visió, Albert Maspons.
La renovació assegura que hi haurà proves de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya fins al 2032, però no n'hi haurà cada any. El Gran Premi es disputarà només en els anys parells, és a dir, el 2028, 2030 i 2032. Aquest acord de renovació suposa un impacte important pel territori, ja que el de Fórmula 1 és el Gran Premi que més impacte econòmic genera, 300 milions d'euros i 2.500 llocs de treball a temps complet. Així que les primeres reaccions no s'han fet esperar. N'ha parlat l'alcalde de Montmartre, Maló, Pere Rodríguez.
Tothom ho està veient, que la Fórmula 1 està canviant molt, és cada cop més competitiva pel que fa a les ubicacions. S'han incorporat els últims anys circuits que no existien i això fa doncs que sigui encara més exigent estar en el circuit de Fórmula 1. El fet que Catalunya, que Montmeló, que Barcelona s'hagin pogut mantenir en el calendari, doncs té un impacte econòmic que està xifrat al territori com a molt important.
Abans d'aquesta alternança, el circuit serà escenari el pròxim mes de juny d'un nou Gran Premi del Campionat del Món. Serà la 36a vegada i la primera amb el nou nom de Gran Premi de Barcelona-Catalunya en comptes de Gran Premi d'Espanya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, la plataforma No a la Mà, Aragó-Catalunya, la Vall Sostenible, ha iniciat una campanya de recollida de signatures en contra del nou projecte de línia de molt alta tensió, Canal Reus. Mireia Jansà.
La iniciativa recull els suports de la ciutadania a les al·legacions que es presenten des de diverses entitats. Tothom qui ho vulgui pot signar els documents de la plataforma que se centren en els efectes contra la salut d'aquestes infraestructures. Per altra banda, el JAPEC, Ecologistes de Catalunya, també posa a la disposició de la ciutadania les al·legacions pertinents a l'impacte mediambiental i, per últim, els documents d'Unió de Pagesos que posen l'èmfasi en les afectacions en terreny agrícola. Aquestes entitats, però, no són les úniques que presenten al·legacions. Els Consells Comarcals del Priorat, el Baix Camp i la Terra Alta i el Movimiento Ciudadano Teruel Existe també presentaran el seu rebuig al projecte, que es divideix en dues parts, una que serà de responsabilitat de l'Estat espanyol i una altra de la Generalitat de Catalunya. De fet, les al·legacions es fan per separat. Axel Baget, membre de la plataforma No a la Mat.
Des del divendres que vam començar a recollir al·legacions al Rourell, en portem un total de 2.868, de les quals la meitat estan destinades al Ministeri i 1.434, les mateixes, estan destinades al Departament.
Durant tota aquesta setmana hi haurà diverses taules en altres pobles, sobretot del Baix Camp, per recollir més suports contra aquest projecte.
I en clau local, polèmica a Calella perquè Urbacer continuarà gestionant el servei de neteja i recollida de residus després que el consistori en rescindís anticipadament el contracte i hagués d'indemnitzar la companyia. Ara, al concurs públic, Ràdio Calella, Sònia Muntanyola.
Urbacer ha tornat a guanyar el concurs de neteja i recollida de la brossa de Calella, ho ha confirmat avui el regidor Quim Pla en una entrevista al matinal de Ràdio Calella Televisió, on ha destacat que el nou contracte incorpora més control, més exigència i unes condicions econòmiques actualitzades. El regidor és conscient que la decisió pot generar controvèrsia, tot i reconèixer mancances en la gestió del servei durant aquests darrers anys, subratlla que no totes les responsabilitats poden recaure exclusivament en Urbacer.
Vull aclarir això, o sigui, s'ha venut o sempre s'ha desviat una mica les culpes a l'empresa adjudicatària. I jo no seré qui defensi el 100% a l'empresa perquè ha fet coses malament. Però també hem d'assumir que dues coses que teníem que no estaven bé era un contracte tan llarg que s'havia anat modificant sense... Quan jo vaig entrar, ja li vaig explicar alguna vegada, de dir, bueno, i totes aquestes modificacions on són? I després que l'empresa ara tindrà unes noves condicions i una nova fiscalització que fins ara no tenia.
El nou servei, que passarà de 12 a 5 anys, està valorat en 5 milions d'euros anuals.
En cultura, Reus es reivindica aquest 2026 com a ciutat natal d'Antoni Gaudí. El calendari d'activitats inclouen un centenar d'iniciatives impulsades per l'Ajuntament i amb la participació d'una quarantena d'entitats. La nova ràdio, David Fernández.
Reus es reivindica aquest 2026 com a ciutat natal d'Antoni Gaudí amb un calendari d'activitats que s'ha presentat aquest dilluns en el marc de l'any Gaudí 2026. La programació s'estructura en exposicions, conferències, activitats pedagògiques i espectacles amb un pes destacat del Gaudí Centre, del Museu de Reus, que exposa documentació de l'arquitecte que es va salvar de l'incendi del seu taller el 1936, i la ruta Gaudí i Reus, que es reforça amb teatralització d'espais i una nova senyalització urbana. Sandra Guaita és l'alcaldessa de Reus.
Posar en valor la vinculació de Gaudí amb la ciutat, no tan sols la vinculació personal, sinó familiar, o també el vincle emocional que tenia Gaudí amb Reus i amb el territori, per tant creiem que això és important. Després també consolidar Reus com un referent cultural mitjançant la figura de Gaudí, explicar-nos a través de Gaudí i també a través del Gaudí Centre, que aquest any tindrà un paper rellevant.
L'any Gaudí implica més equipaments culturals, centres educatius, entitats i barris en una commemoració transversal i participativa.
I el periodista i company de la xarxa, Bernat Quimeno, presenta la seva primera novel·la, Set de Poder. Editada per Empúries, el llibre és un thriller polític protagonitzat per un periodista que investiga la líder d'un partit d'extrema dreta català amb possibilitats d'arribar al poder. David Navarro.
Aficionat a la novel·la negra i amb experiència a la comunicació política, no és estrany que la primera novel·la de Bernat Quimeno sigui un thriller que es desenvolupa en aquest món. Un jove periodista rep l'encàrrec de seguir els passos de la líder d'un partit d'extrema dreta quan falten 2 mesos per les eleccions al Parlament. El llibre s'endinsa en les lluites per aconseguir el poder amb l'avarícia, l'engany i la traïció com a eixos. Tot i remarcar que qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència, en declaracions a la xarxa, en Bernat ha explicat que la política és terreny fèrtil per a la novel·la negra.
Des del cas Epstein, que segurament doncs, és un dels nivells més extrems, fins als casos de corrupció que sacsegen els dos grans partits espanyols, etc, etc, etc. No? Per tant, és fàcil trobar elements a la realitat que després et permetin construir una ficció.
Amb un reporter com a protagonista destacat, Bernat Quimeno també alerta de la importància d'un periodisme lliure, independent dels poders polítics o empresarials, a l'hora de garantir una democràcia real. Quimeno, que ja ha rebut bones respostes dels primers lectors del llibre, pensa que alguns personatges podrien tenir més recorregut en futures novel·les.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A partir de les 9 de la nit, Girona i Barça s'enfrontaran a Montilivi en el duel que tanca la 24a jornada de primera divisió. Pendents dels 2-11 que ja tenim confirmats i que ara explicarem, Rafinha, que ha rebut l'alta mèdica aquest matí, surt com a titular de l'11 de Hansi Flick. Els blaugrana busquen recuperar el lideratge, ara en mans del Real Madrid, amb 2 punts més. Mentre que el Girona també té la necessitat de puntuar si es vol allunyar de la zona de descens. Mitchell, el tècnic gironí, espera un Barça fort.
Espero el millor Barça de sempre. És un equipàs, és molt difícil aconseguir un resultat positiu, però la sensació nostra és donar el 100% i veure què passa. És un partit per millorar i ho hem d'afrontar d'aquesta manera, per millorar, perquè es farà millor sortir d'aquest partit.
De la seva banda, el tècnic blaugrana Hansi Flick espera una reacció dels seus jugadors després de la desfeta a la Copa del Rei.
Vam perdre el partit de dijous i va ser una lliçó per nosaltres. Però la vida continua. Hem d'acceptar aquesta derrota. Però ja estem centrats en el partit de Girona. Per mi el més important és que podia passar. Tu pots perdre contra un equip top com l'Atlètic de Madrid, però hem de seguir endavant. Tenim una qualitat enorme i això és el que vull veure de l'equip. Les derrotes passen, però és important com reacciones. I demà a Girona vull veure aquesta reacció.
Tots els equips presenten aquest 11 per al partit que es disputarà d'aquí poc més una hora. Per part de Mitchell, el Girona, Gazzaniga, Hugo Rincón, Arnau, Tomás Lemar, Vitor Reis, Chigankov, Blin, Banat, Witzel, Brian Hill i també Ivan Martín. Per part del Barça, Joan García, Cubarsí, Ferran López, Ferran, Lamine Yamal, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Koundé i Eric García. En bàsquet, l'Espart Girona es manté líder després d'encadenar la sisena victòria contra el Cadí la Seu en el duel català de la jornada. Va guanyar 88-64. Pau Villafañer, Girona FM.
L'Unini de bon tros va jugar el seu millor partit i va tenir moments de brillantor i es va mostrar encertat des del triple, en va acabar transformant 14 en total, però d'altres estones va tenir moments de debilitat. Però en aquests instants sempre hi havia la solució Koulibaly. Excels partit de la pivot amb 30 punts, 6 rebots i 36 de valoració, clau per acabar amb la resistència visitant. Una victòria que permet al conjunt gironí seguir com a líder en solitari de la Lliga i focalitzar-se ara en el primer partit del play-off de l'Eurolliga dimecres contra el Fenerbahçe.
I la penya que va caure a la pista del València. En altisme i es va disputar el Campionat de Catalunya de Short Track a Sabadell. Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
Tot i ser absolut, la gran protagonista va ser una jove de només 16 anys del Montsià, Lluna Marçal, bicampiona en els 60 i els 200 metres. A la primera prova, a més, amb rècord de Catalunya sub-18 i la segona millor marca espanyola de la història. A més, van caure 5 rècords del campionat. Sara Gallego, als 400 femenins, Adam Maijó, als 1.500 masculins, Anna Torres, en els 3.000 femenins, Andrea Sabú, a la llargada femenina i Ramona Dàlia, al triple masculí.
I en hoquei sala, el júnior va aconseguir la medalla de bronze a l'europeu que jugava a Sant Cugat.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tinc els ulls desperts que em permeten veure. Tinc ganes de ser, tinc ganes de perdre. Amb un germà que hi és, un sostre que és casa. I per si arriba el fred, tinc amics que m'abracen. Sota aquest cel clar hi ha una carretera, un cotxe llogat, peus a la guantera. No puc fer tan gran tot el que m'espera. Puc canviar de marxa, però jo sóc la primera. Ens enamorem de nosaltres, enamorant-nos dels altres. De tant buscar i poc trobar-me, perdo el nord del que em fa falta. Però tinc tan clar que m'equivocaré, que ho faig igual. No puc permetre'm només un potser, 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 que et vol. Mentre busco el que vull ser, hi haurà molts dies en què no m'aguantaré. Ja hi he sigut, ja ho he fet. Vaig fent gran el camí estret. Ens enamorem de nosaltres, enamorant-nos dels altres. De tant buscar i poc trobar-me, perdo el nord del que em fa falta. Però tinc tan clar que m'equivocaré, que ho faig igual. Potser, 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 potser.
la xarxa de comunicació local.